Pensa IB3 Ràdio, vida saludable.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, vida saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més, el darrer de juliol, a Vida Saludable, el programa de salut i benestar de la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora per sentir els consells dels grans professionals sanitaris que tenim a la nostra comunitat, on avui abordarem la importància del servei d'admissió a un hospital. Sí, perquè quan arribem a la targeta sanitària, amb el nostre problema de salut, a la consulta, a l'urgència, passam per admissió. Noèlia Llull, de l'Hospital de Manacor, administrativa d'admissió, ens explicarà la importància d'aquest servei i també el projecte Morning. També serem a l'Hospital General de Palma per conversar amb el doctor Ignacio García Moris. El General de Palma atén pacients especials gràcies al seu servei d'odontologia. Pacients especials, per exemple, en síndrome de Down, que requereixen aquest tacte, aquesta humanitat, aquesta mà esquerra, empatia i vocació, per tal d'oferir la millor assistència possible davant dels seus problemes de salut bucodental. Però el tema central del programa versarà avui sobre la menopausa. Descobrirem els millors consells quan les dones arriben en aquesta etapa de la vida, de la mà de la doctora Carmen Simón, amb una consulta a Son Espases per a pacients amb antecedents patològics. Són només 5 cèntims del programa d'avui, on també tindrem, evidentment, testimonis de dones que estan en plena menopausa. Així que ja no perdem ni un instant més. Aquí comença Vida Saludable. Benvinguts. Iniciant ja el nostre repàs informatiu sanitari de la setmana i som ara a l'Hospital de Manacor, volem conversar amb Noelia Llull per posar en valor la importància d'un departament o de qualsevol servei d'admissió d'un centre sanitari. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Així es volen conèixer una mica més el paper d'admissió, perquè tothom, quan té un problema de salut, acudeix aquí. Benvinguda a Vida Saludable i IB3 Ràdio, Noelia Llull, administrativa d'admissió.
Bon dia.
Què és el Morning, per començar?
El Morning és un projecte nou, que és una reunió diària on es revisen tots els pacients, tots els que estan pendents d'ingrés, que arriben a urgències i han de ser hospitalitzats, i els pacients que també han d'ingressar perquè tenen una intervenció, que s'operaran i també necessiten un llit per després. I bueno, revisam un poc tot, quina previsió d'alta també hi haurà el mateix dia i un poc tot això.
Li anava a demanar quina hora es fa, però clar, ja sa paraula ho diu, imaginant que a primera hora des de matí.
Exacte.
Quin temps dura aquesta reunió aproximadament?
Mira, ens reunim cada dia, bé, de dilluns a divendres, i ho fem de les 8:15 a les 8:30, més o manco, i l'objectiu és que no duri més de 15 minuts. I bé, a vegades un poc sí que dura més, depenent de la complexitat del dia i de la situació que ens trobam dia, però vull dir que és diària.
I s'utilitza res específic, algun material específic?
Bé, hem començat utilitzant una eina digital, que és com una aplicació que se diu Power BI, i aquí trobam totes les dades que necessitam. Quant de gent pendent de llit tenim, quant de programats han d'ingressar aquell dia i el següent, quantes altes estan programades, i la veritat que és molt útil, ens dona molta informació a primera hora i també molt informa dels trasllats que també tenim pendents d'altres hospitals, des que hem de rebre nosaltres. Super complet, i la veritat que sí, que és l'eina que utilitza.
Noelia, sabem que la sanitat és sempre un equip multidisciplinar a tots els àmbits, i a més aquí a Vida Saludable i IB3 sempre donen veu a altres professionals que potser no estan tan visibles, però quins professionals hi participen en aquesta reunió, en aquest projecte?
En aquest, específicament, vull dir, formen part moltíssima de gent. Bé, de tot d'una direcció metge, direcció d'infermeria, cap de supervisors d'hospitalització, la supervisió d'urgències, la supervisora d'higiene hospitalari, el metge que surt de guàrdia o que ha fet la guàrdia aquell dia, i bueno, a part de missió també d'hospitalització. Vull dir que som a lo millor els dies així fortets, unes a lo millor 8, 9, 10 persones, pot ser que ben bé estiguem a la reunió, sí.
I quins beneficis i sobretot quins objectius té aquest nou projecte?
Pues, mira, per part nostra, bé, duim molt poc temps amb aquesta reunió diària, però la veritat que millora moltíssim la comunicació entre nosaltres. Jo crec que també afavoreix molt la presa de decisions, vull dir, ràpides, i ajuda molt a també detectar errors que han ocorregut durant una guàrdia o durant la nit. I la veritat que amb això crec que són beneficis molt, 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 molt vàlids. I objectius? Objectius, pues, jo crec que ens ajuden molt a planificar les actuacions del dia, a millorar, a fer més àgils l'assignació de llits, i particularment crec que afavoreix una atenció molt més segura, coordinada i eficient en quant a els pacients.
Noelia, com descriuria la importància del departament d'admissió a un hospital?
Jo ho descriuria com un departament clau. Vull dir, no és perquè hi formi part, però crec que és clau. Vull dir, som l'inici, és on comença tot, i una mala gestió d'aquest departament té unes conseqüències terribles, i una bona gestió d'aquest departament és una roda que du, no sé, una gestió super tranquil·la, segura, complint objectius i que tot vagi rodat. Jo trob que és clau.
Evidentment, a més, és la porta d'entrada a l'hospital, bàsicament. Quan entra un pacient,
exacte,
sempre passa per el servei d'admissió.
El primer contacte, sí, tant físic com per telèfon, com per mail, com per tot, i ja només en sols pacients, amb professionals d'altres centres i tot. Vull dir, som la primera porta que troben.
I costa aquesta relació amb el pacient, que moltes vegades ve nerviós, que no vol esperar, hi ha tensió, està preocupat per la seva salut, evidentment.
Sí,
és un diàleg,
sí,
que requereix de molt de tacte per la vostra part?
Sí. Crec que som... Vull dir, feim molta feina amb això, en la part d'humanitzar es tracta amb el pacient, i Manacor, especialment, és un hospital superfamiliar, crec que els pacients, si féssim un pot d'enquesta en el sentit de valorar es tracta, crec que nosaltres ho rebem molt bé. Vull dir, sempre hi ha qualque petit problema, però se soluciona i no... Vull dir, no hi ha molt de conflicte, és veritat.
I de moltíssimes gràcies, Noelia Llull, per aquesta entrevista administrativa d'admissió de l'Hospital de Manacor, i enhorabona per aquesta iniciativa. Fins una altra.
Molt agraït. Gràcies a vosaltres.
I que no era guapo això, Laura. Diu, les enquestes de satisfacció diuen que estan satisfets els nostres pacients de l'Hospital de Manacor amb el servei d'admissió, que sempre, quan provem el CPI nosaltres de pacients, arribem estressats, nerviosos,
sí,
i els qui mos són la primera porta de contacte i els qui mos reben són ells.
Com jo li deia a Noelia, en el final d'admissió, la pròpia paraula ho diu, és la porta d'entrada a l'hospital, a qualsevol centre sanitari, i formen part de l'equip de l'hospital, evidentment.
I pensant que la nostra és la més important del món, hi ha més gent esperant.
Evidentment.
Més notícies. La consulta d'odontologia per a pacients amb necessitat especial de l'Hospital General de Palma fa anys que ofereix una atenció específica i personalitzada a persones amb unes condicions que dificulten el seu tractament en entorns odontològics convencionals.
És el cas de pacients amb síndrome de Down, paràlisi cerebral, trastorns de l'espectre autista i d'altres que, a causa de les seves patologies o per manca de col·laboració, s'han de sotmetre a intervencions amb anestèsia general per garantir-los una atenció segura i efectiva. Des que es va reestructurar a finals de l'any 2012, ha experimentat un creixement considerable, i el 2024 la consulta va registrar un total de 1.696 atencions, 215 de les quals varen esperant-se primeres visites.
La presidenta del govern, Margalida Proens, acompanyada per la consellera de Salut, Manuela García, i pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Javier Urenya, ha visitat el servei aquesta setmana, que d'ençà que es va implementar ha demostrat que és essencial per millorar la salut bucodental i la qualitat de vida d'aquests pacients en un entorn adaptat a les seves necessitats específiques.
La sala d'espera d'odontologia per a menors en necessitats especials ha estrenat una imatge renovada, plena de colors, dissenyada per fomentar la creativitat i l'expressió lliure dels pacients a un entorn infantil i juvenil, més estimulant mentre esperen a ser atesos. Aquest projecte va ser promogut i sol·licitat per la Comissió d'Humanització de l'Hospital Universitari Sant Espases, que, en la col·laboració d'empreses externes i entitats, també de voluntaris, es va muntar i decorar la sala d'espera d'odontologia de l'Hospital General.
Els pacients de la consulta se sotmeten a revisions semestrals per avaluar i tractar aquesta patologia o qualsevol dental que puguin tenir. El gabinet també col·labora setmanalment amb el Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de l'Hospital Universitari Sant Espases per atendre els pacients mèdicament compromeses, com ara els que estan en espera de trasplantament, els que tenen hemofília o malalties oncològiques, i garantir-los una atenció integral i especialitzada. En aquest sentit, durant l'any 2024 es varen dur a terme 183 tractaments amb anestèsia general a l'Hospital Universitari de Sant Espases i també a la Creu Roja.
El responsable de la consulta és el doctor Nacho García Moris, a qui coneixem molt bé, tota vegada que és el president del Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears. Molt bon dia, doctor, benvingut a Vida Saludable, un altre pic.
Bon dia.
Com va sorgir aquesta gran iniciativa de crear aquest servei que proporciona una atenció odontològica adequada als pacients que no es podien tractar a les consultes convencionals?
Bé, va començar, doncs, la veritat, poc a poc, amb una petita idea. És a dir, a veure, aquest servei ja feia molt de temps que estava posat, però no era exactament igual que el que se fa actualment, sinó que era una mica menys... Els tractaments eren menys complicats i tot això. Ara intentem, doncs, una vegada ficar a un pacient dins del quiròfan, intentar no només fer extraccions, sinó si hem de fer obturacions, fem obturacions, neteges, tot, per deixar-li la boca el més saludable possible perquè pugui menjar i que pugui estar bé i que pugui tenir una vida... entre cometes, el més normal possible. No?
De fet, vull fer una pinzellada, que els nostres oients, clar, no ho poden veure, però a xarxes socials ja ha sortit la imatge renovada totalment de la consulta i és verdaderament preciosa. O sigui, super enhorabona en aquesta iniciativa, perquè és meravellós i els pacients, evidentment, es senten molt més tranquils i més humanitzats, sobretot, que feia molta falta la humanització. Quins són aquest tipus de pacients especials? Què s'entén per aquest tipus d'usuari?
Mira, doncs normalment tenim pacients... de tot tipus de patologies. És cert que tenim els pacients amb el que heu dit, síndrome de Down, paràlisi cerebral, autisme... Tots aquests pacients arriben a la nostra consulta perquè, clar, a una consulta normal és complicat fer-li els tractaments i hem d'anar doncs, més a poc a poc amb aquest tipus de pacients. Els pacients autistes has d'anar... Doncs, li has de començar a poc a poc, no pots començar a fer-li una obturació així de sobte, sinó poc, un dia li mostres el mirall, l'aspirador, un altre dia l'aspirador, el mirall i una cosa més, saps? I poquet li vas posant cosetes noves i ell es va habituant a aquest entorn. Així, és una consulta que cada pacient du el seu temps. És a dir, no és una consulta de 10 minuts, sinó tenim mitja hora amb cada pacient i tot això. A part de tot això, duim els pacients amb malalties rares i també duim el programa PADI, el programa dental infantil, que són nens que no tenen cap patologia, però potser tenen molta de por en anar al dentista i no se deixen fer res en un consult i tot això. Nosaltres també li fem els tractaments baix amb una anestèsia general.
Doctor Ignacio García Moris, bon dia. Aquesta atenció, com està explicant vostè, per tant, requereix una sensibilitat especial, un enfocament inclusiu, un coneixement específic sobre tècniques de gestió conductual d'aquest tipus de pacients per poder, al final, oferir unes cures més personalitzades, no?
Sí, bon dia, Carles. La veritat que sí. Hem de tenir una mica més de paciència, hem de tenir una mica d'empatia tant amb els pares com amb els pacients, perquè són pacients totalment diferents. Ni millor ni pitjor, diferent, jo diria, val? Perquè moltes vegades te sorprèn aquest tipus de pacients. Els pacients, jo m'agrada molt, molt, molt tractar pacients amb síndrome de Down, perquè són molt agraïts, són superbons pacients, saps? I, clar, tu dius, és una mica complicat, no?, fer llista de tractament a aquest tipus de pacient que no col·laboren, però una vegada li fas el tractament, la veritat que és una passada, perquè són molt, 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 molt agraïts, tant ells com la seva família.
Ho està explicant molt bé, s'ha d'estar capacitat per superar aquestes barreres comunicatives, crear un clima d'entorn accessible, comprensiu, aquesta mà esquerra, aquesta vocació que està demostrant vostè en el seu dia a dia. Imagina que hi ha casos que no queda més remei, ho hem explicat en xifres, que triar per l'anestèsia, no?
Sí, és així. De vegades aquest tipus de pacients arriba amb molta patologia dental, clar, fer-li tota aquesta patologia, la consulta és molt complicat, per no dir que de vegades és impossible. Llavors, quina és la nostra estratègia per tractar aquest tipus de pacients? Doncs, primer, els ficam amb anestèsia general i fent tot el tractament i deixant la boca bé, ¿vale? I després, a poc a poc, anem intentant que aquest tipus de pacient se'n vagi acostumant a anar al dentista, obrir la boca, fer les revisions, que no cada vegada que s'hagi de fer un tractament se li hagi de ficar amb una anestèsia general. Hi ha pacients que se poden, hi ha pacients que no. Però el que sí que volem és que l'espai que hi ha entre una anestèsia general i una altra, que passi el més temps possible, és a dir, que no sigui cada any que se li hagi de ficar, sinó intentar tenir un manteniment durant tot el temps possible perquè sigui, doncs, en comptes de cada any, doncs això, cada 3, cada 4 anys, si perdó des del quiròfan, i fer-li una reposada, si és necessari. I mentrestant, que s'acostumin a anar a la consulta dental d'aquí, de l'Hospital General.
Mm-hmm. Doctor, a part del pacient, imagino que també és important el tracte de les famílies, no és així?
És molt important. Molt important perquè hem de tenir en compte que són pacients que 24 hores han d'estar amb ells, han de tenir cuidadors, i la veritat que és una feina molt, molt, molt complicada moltes vegades. I, clar, ha de tenir molt de tacte amb els familiars, també, perquè són part, quasi, part dels pacients, no? És a dir, tu li has d'explicar tot, li has de dir tot el que li farem al seu fill, i també intentant dir-los o mostrar-los com s'haurien de fer una neteja, com podrien mantenir aquest tipus de tractament. Quan nosaltres fem els tractaments, doncs després tenim manteniment a casa seva, que això és molt, molt, molt important. El dia a dia, el cuidat que han de dur aquests pacients dia a dia de rentar-se els dents, de com s'han de rentar, molts d'ells no se deixen rentar-se els dents. Nosaltres li podem dir petites formes de rentar-se, a veure... Clar, el problema és que aquest tipus de pacients no tenen un llibre que diu això s'ha de fer així, així i així, sinó que cada pacient és un món i intentem, doncs, individualitzar els tractaments a cada pacient i anem veient segons el pacient i segons com contesta el pacient als tractaments nostres o quan arriba la consulta, doncs ja miram i xerrem amb els pares i deiem, doncs mira, intentem netejar-li així, vigila una mica el menjar entre, és a dir, el menjar que mengi molt entre hores i tot això, doncs li donem unes quantes pautes, val? Perquè intentar això, que la boca sigui la higiene de la boca i la salut bucodental sigui el més bona possible.
Clar. El que està clar, doctor, és que la consulta d'odontologia per a pacients amb necessitats especials de l'Hospital General s'ha anat consolidant tot aquest temps, a més, en la reestructuració de 2012 i, sobretot, ara, en la humanització de la sala d'espera. A més, només l'any passat es van fer 1.700 consultes. Enhorabona. Tot un èxit.
Així és. Sí, la veritat que sí. I la veritat que nosaltres estem molt contents, perquè moltes de les associacions de pares amb nens autistes o amb síndrome de Down ja comencen a conèixer aquesta part de l'hospital que fa aquest tipus de tractament, i jo crec que tenim bé, que estem ben valorats amb els pacients, amb els pares, i ens criden, m'han dit que hi ha això, m'han dit És a dir, cada dia estem creixent cada vegada més i més i més i més.
Sí, sí. A més, coberta una necessitat normalment d'aquest tipus de pacients que solen ser un poc invisibles cap a la societat, una necessitat imperiosa de la nostra comunitat i coberta per vostès. Així que moltíssimes gràcies. Enhorabona de nou, Nacho García Moris, responsable d'aquesta magnífica consulta odontològica de l'Hospital General. I fins una altra.
Fins una altra. Podria dir una última cosa?
Sí, clar que sí. Faltaria més.
Perdona. Bé, és que ho volia deixar clar perquè no ha sortit... en els mitjans últimament. Aquesta consulta és d'atenció primària és de Son Espai, és a dir, és un conjunt, és una consulta molt especial perquè sempre estem dient, per una part està atenció primària, per altra part està atenció hospitalària. Bé, doncs just això és una cosa que està entre els dos camins, entre atenció primària i entre l'Hospital General. I jo crec que aquest tipus de sinergies que hem fet d'atenció primària i d'atenció hospitalària són molt bones per als pacients. I l'última cosa que volia donar és les gràcies a Accions de Corazó, de COC, que és de què a Islas Espanyoles, que és la que ha fet possible posar tota la sala d'espera. Uh-huh. Allò m'agrada més que sala d'espera, sala d'estar, val?
Sí.
Perquè tinguin a gust aquest tipus de pacients.
Ha quedat preciosa i convidam els nostres oients que visitin les xarxes socials de l'hospital perquè és verdaderament una monada. Moltes gràcies, doctor. Fins una altra.
A vosaltres, un plaer.
I fins aquí el nostre informatiu. En uns minuts xerram amb la doctora Carme Simón de Menopausa aquí, a Vida Saludable. Fins ara.
Vida Saludable. IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio.
Diumenge, a partir de les 2:30, viu el millor futbol a IB3 Ràdio.
El Mallorca jugarà el seu segon partit amistós de la pretemporada.
Toni Fuster ens contarà tot el que passi en el partit entre el conjunt vermell i l'Al-Ahly de Dubai.
I a les 6, la gran final de l'Eurocopa a Espanya-Anglaterra amb la narració de Marta Sampas.
El combinat espanyol en Catacoll, Patrick Guijarro i Mariona Caldentall vol guanyar el torneig per primera vegada.
Superdiumenge de futbol a Esports 3 en joc.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Encetant l'entrevista sanitària presencial de la setmana, els estudis d'IB3 Ràdio aquí a Vida Saludable. Anirà centrada en una etapa de la vida de la dona, com és la menopausa, un canvi físic i hormonal, però també emocional.
Per aprofundir una mica més, comptam amb tota una experta, com és la doctora Carmen Simón, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Salamanca, on va realitzar el doctorat. Va completar la seva formació en l'especialitat d'obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Universitari de Salamanca. Ha estat professora adjunta a la UIP, a més de participar en la creació de l'assignatura d'obstetrícia i ginecologia.
Posteriorment, es va especialitzar en ginecologia regenerativa, funcional i estètica per la Universitat de Barcelona, una terminologia que després ens explicarà amb calma. I ja és avui aquí amb nosaltres, doctora Carmen Simón, benvinguda a Vida Saludable, Vida Ràdio. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A veure, per començar, introduir una miqueta el tema, que és un tema molt interessant. És la menopausa una etapa complicada per a la dona, doctora?
Bueno, es una etapa complicada dependiendo de los síntomas que tenga la mujer, porque es una etapa por la que vamos a pasar todas las mujeres. Se dice que es una etapa natural, una etapa más, pero las mujeres que tienen síntomas, que no todas tienen síntomas, las que tienen síntomas pueden tener unos síntomas muy intensos y que incluso pueden ser invalidantes.
Uh-huh. ¿Y cómo comencen aquests síntomas a donar-se en la dona que la menopausa ya se toca, que está arribando? ¿Quién sería esa primera sensación, doctora?
Bueno, la menopausia no ocurre de golpe. La definición es que la menopausia es una fecha, es la última regla. Pero antes de esa última regla hay un periodo antes que se llama de perimenopausia o de transición a la menopausia, en la que empieza a haber unos síntomas. Suele empezar con unos cambios en el patrón de sangrado menstrual, que puede ser alargarse, puede acortarse. Y ahí también pueden aparecer unos síntomas, ya pueden empezar a tener sofocos, a tener insomnio, a tener pues algunos síntomas de la menopausia. No ocurre de golpe, es muy raro la mujer que no tiene ningún síntoma y que de repente tiene una regla y no vuelve a tener regla nunca más. Eso es muy raro.
Doctora, ja ha xerrat dels símptomes físics, sobretot dels canvis físics que pateix la dona, però en quant a canvis hormonals, a canvis emocionals?
Bueno, en esa etapa de la perimenopausia que he comentado, ya empieza a haber cambios hormonales. Los cambios hormonales pueden fluctuar mucho. Si haces una analítica un día y la repites a las dos semanas, puede ser totalmente diferente, que es una cuestión que nos piden mucho las mujeres. Algunas preguntan, quiero saber si estoy ya en la perimenopausia y quieren una analítica. La analítica no nos aporta gran información. Lo que nos aporta información es la clínica que tienen y un poquito cómo es el patrón de sangrado. Porque las hormonas pueden fluctuar mucho, incluso los estrógenos pueden estar demasiado altos, que parece una contradicción, pero hay picos de estrógenos, después pueden disminuir a las dos semanas y tener esos síntomas, pero los cambios pueden ser muy variables.
¿Generalmente las dones s'adapten bé en aquesta etapa o costa?
Bueno, pues depende de los síntomas que tengan, pero sí que es verdad que las mujeres les han dicho que es una etapa natural y que se tienen que resignar. Entonces, no es que se adapten, es que se resignan. Y eso es lo que queremos intentar a través de la divulgación, que eso no tiene que ser así. Porque es verdad que es una etapa natural, es verdad que hay algunos síntomas, sobre todo los más precoces, que puede que vayan mejorando con el tiempo, pero hay otros síntomas que no van a mejorar con el tiempo. Entonces, eso de adaptarse, hay algunas que se adaptan bien, pero hay otras que si tienen muchos síntomas tienen que usar algún tipo de tratamiento.
Què pot fer una dona per pair, per adaptar-se millor a la menopausa? Hi ha coses que estiguin al seu abast que ella pugui fer?
Sí, sí. En esta etapa de la vida es muy importante los hábitos de vida saludables. Porque aunque tenemos tratamientos para la menopausia, si no hay unos cambios en los hábitos de vida, es como todo en medicina. La base es lo que tú puedas aportar para estar mejor. Y lo que hay que hacer para prepararse para esa etapa es, sobre todo, ejercicio, evitar el sedentarismo, alimentación sana y, además, una serie de recomendaciones tipo de control del estrés, evitar hábitos tóxicos, el tabaco, alcohol, otras drogas. Eso es fundamental en esta etapa. Si ya eras deportista, pues a lo mejor tienes que cambiar el tipo de deporte o aumentarlo o hacer otras cosas además, pero sobre todo los hábitos de vida saludables son fundamentales, no solo para la menopausia, sino para envejecer con salud.
Clar, perquè a vegades se sent aquest comentari de és que has engreixat, i la dona diu, bueno, és que tengo la menopausa. Per tant, igual que l'home, que l'home als 50 anys no se pot deixar, no ens poden deixar anar, ni no, sedentarisme, i menjar el que volen, no, ens hem de cuidar.
Sí, sí. Sí, és verdad que por los cambios metabólicos que hay por la edad y por la disminución de las hormonas, porque la menopausia es fundamentalmente un déficit de hormonas. Entonces, esos cambios hormonales sí que afectan al metabolismo y se tiende a acumular grasa en unas zonas diferentes a las que antes las mujeres tenían la grasa acumulada, que normalmente es en la zona de los glúteos, de los muslos, que es una distribución femenina de la grasa. Al cambiar las hormonas disminuyen los estrógenos, los andrógenos que están bajos pero que no bajan tanto en esta etapa, pues hacen que se distribuyan de una manera pues más masculina en el abdomen, en otros sitios y sobre todo también la grasa interna, la grasa visceral. Hay formas de poder combatir eso con la alimentación, con el ejercicio, se puede combatir con el tratamiento hormonal, mejora un poco, es mejorar el metabolismo para mejorar un poco la distribución de la grasa, pero no es no puedo hacer nada, sino que hay que hacer cosas, porque se tiende además a engordar en esa etapa, hay que hacer el deporte, hay que moverse más, hay que cambiar los hábitos.
I és cert, doctora, que moltes dones no consulten ginecòlegs, experts com vostè, en menopausa, és a dir, no hi van, no s'atén suficientment el problema.
Sí, es cierto, es que ese es el problema que tenemos. Las mujeres no consultan por varios motivos, porque piensan que es normal, que se tienen que aguantar, piensan además que para qué van a consultar si el tratamiento que hay hormonal produce cáncer y no se quieren tomar ningún tipo de tratamiento hormonal, y eso es falso, no producen cáncer. Y después también hablar de la menopausia se asocia a envejecimiento y las mujeres hasta ahora no nos gustaba hablar de nuestra edad, porque socialmente una mujer madura parece que no tiene mucho interés. Siempre se quiere para todo a una mujer joven, bella. Entonces las mujeres tenían sus reticencias de expresar su edad. Entonces si tú vas diciendo que tienes síntomas de menopausia, ya estás reconociendo que tienes una edad, y no nos gusta por lo general reconocer que ya tenemos una edad. Por eso no quieren comentarlo mucho. Yo lo veo en la consulta, que cuando vienen por otra cosa y veo la edad o les pregunto por la última regla y me dicen que ya están en la menopausia, y les pregunto, ¿pero tienes síntomas? ¿Tienes sofocos? ¿Tienes...? ¡Uy, muchísimos! Y me lo dicen porque yo se lo he preguntado. Están en el ginecólogo y no lo dicen. Entonces están, lo han interiorizado, se han resignado y no saben que pueden tener tratamiento.
És a dir, doctora, falta pedagogia sobre la menopàusia amb aquesta situació. No se'n xerra suficient, encara és un tema tabú, com deia vostè. Què poden fer?
Bueno, pues habría que, no solo a las mujeres, que hay que informarlas, tienen que saber que hay tratamientos, que no se tienen que resignar. No todas las mujeres necesitan tratamiento, solo las que tengan síntomas que invalidan, que dificultan mucho su vida diaria, que disminuyen su calidad de vida. Pero aparte de informar a las mujeres, también hay que informar a los profesionales, porque esa creencia de que la terapia hormonal produce cáncer, también todavía muchos médicos la tienen, con lo cual es una doble labor informar a las mujeres, informar a los profesionales y dar las herramientas posibles para poder tratar la menopausia y que las mujeres sepan que se pueden tratar.
¿Y quin paper juga la parella en aquest procés? Important, també.
Es muy importante, efectivamente. La consulta pocas veces... Muy pocas veces vienen con la pareja, y ellas, las mujeres, los síntomas de la menopausia son muy variados, pero uno de ellos es la disminución de la libido o la sequedad de las mucosas, que hace que tengan dolor con las relaciones. Luego esos cambios de humor, esa tendencia a veces a la depresión, que tu pareja es muy probable que no lo entienda, pero no lo entiende ni tu pareja ni tu entorno. Es unos síntomas que están infravalorados y no están normalizados. Por lo tanto, una mujer que está en esta etapa, pues nadie la comprende. Y el insomnio hace que al día siguiente esté de mal humor, en el trabajo rinda menos, bueno, pues con los hijos está más irritable, se acaba la paciencia enseguida. Entonces, es muy importante que la pareja lo entienda, pero también que lo entienda la familia, que lo entienda el resto de la sociedad.
Doctora, ha dit vostè abans que no se xerrarà molt de menopausa perquè la pressió social d'aquest país fa que les dones no vulguin dir la seva edat. També s'ha fet molta befa, molta rialla, molt d'humor negatiu masclista, no? Quan algú ha estat de mal humor, serà la menopausa. Sí. Ja s'està, afortunadament, el llenguatge i l'humor evoluciona amb la societat i ja no sempre tant, però això s'ha d'erradicar, aquestes bromes. No fan gràcia, no?
Sí, és curiós que en esta societat que cada vez parece que es más feminista y que se lucha por la igualdad, se sigue menospreciando pues algunos síntomas de las mujeres. Se habla más ahora del dolor menstrual y se tiende pues un poquito ya a dar pues alguna baja laboral si es necesario, cuando es muy invalidante, pero de la menopausia se sigue sin hablar. Y las políticas que hay a favor de la mujer o feministas, creo que este tema no lo tienen muy desarrollado, porque además los tratamientos hormonales, algunos se han empezado a financiar, pero llevábamos años y años que no estaban financiados, y ahora hay muy pocos que estén financiados, y a lo mejor los que están financiados son gracias a otros colectivos, a lo mejor colectivos trans o que necesiten esos tratamientos, pero no porque se haya hecho algo a favor de la mujer. Entonces yo creo que la sociedad, que es machista, todavía, menos que antes, pero todavía lo es, pues debería replantearse esta situación.
Claro, porque fins i tot el Ministeri de Sanitat ha arribat a donar dies de baixa per la menstruació, per mal de cap, per estar malament, i com diu vostè, s'hauria d'estudiar i obrir un debat sobre la menopausa, no? Els efectes en la dona a nivell laboral també, com està, com se troba, no?
Sí, sí, perquè es que el insomnio, que es uno de los síntomas más característicos también, del que no se piensa a veces que sea por la menopausia, sino que el médico de cabecera le puede dar tratamiento para dormir, otra serie de relajantes, de otros tipos de terapias, al día siguiente te condiciona mucho. Si tienes sofocos nocturnos que te despiertan 4 o 5 veces por la noche, además tienes que cambiar las sábanas o te tienes que cambiar el camisón o te tienes que duchar, incluso te estás despertando continuamente, al día siguiente no vas a estar bien. Esa niebla mental que puede haber también por el déficit de estrógenos, tanto por el insomnio, por muchas cosas, hace que no rindas igual en el trabajo. Hay estudios que han visto cómo es el rendimiento en el trabajo después del tratamiento hormonal de las mujeres, cómo mejora el rendimiento en el trabajo. Entonces, pues sí, hay que tenerlo en cuenta.
Doctora, de vegades se sent que els homes no poden entendre, no tenen la menopausa, però sí tenen un equivalent, que és l'andropausa, on també veuen afectada la seva testosterona, també engreixen, també tenen disfunció erèctil i menys desig, és a dir, també tenen el seu procés d'edat, no?
Sí, efectivamente. Tienen el proceso de edad, pero bueno, por ejemplo, has mencionado la disfunción eréctil. ¿Cuántos tratamientos y cuánto hay para la disfunción eréctil? Desde tratamientos quirúrgicos, artilugios, las pastillas, hay de todo. Esa industria mueve mucho, mucho dinero, pero a las mujeres, pues, que también tienes problemas hormonales, la industria farmacéutica tampoco ha desarrollado tanto. Hay nuevos fármacos últimamente no hormonales, se está investigando, es cierto, cada vez se habla más de la menopausia y se investiga más, pero no se compara, no se puede comparar con
la andropausa.
Efectivamente, que también lo sufren los hombres, pero creo que ha habido hasta ahora muchos más recursos destinados a ese a tratar ese problema que al problema de la menopausia.
Doctora, vostè s'ha especialitzat en casos de menopausa en dones amb antecedents patològics, no? També supervivents de càncer. Com són aquest tipus de pacient? Quines necessitats tenen? Tenen unes necessitats especials, diferents a altres dones?
Sí. Esa es una consulta que abrimos hace ya casi 2 años en Son Espaces para poder atender a las mujeres que tenían síntomas de menopausia, pero que por sus características no eran candidatas de terapias hormonales, o que sí que eran candidatas a terapias hormonales, pero había que saber qué tipo de terapia, qué dosis, si podía interferir con sus medicaciones, mujeres con enfermedades neurológicas, epilepsias, migrañas con aura. Bueno, en esa consulta pues intentamos valorar cómo podemos ayudar a esas mujeres, sobre todo mujeres que también tienen síntomas de menopausia por los tratamientos del cáncer de mama, que han superado el cáncer, que han pasado ese proceso traumático y ya lo han superado, pero después les queda una calidad de vida pues en ese aspecto un poco limitada. Entonces intentamos pues buscar los tratamientos mejores para ellas, si son.
Perquè, clar, aprofundint una mica més amb aquest vincle, amb aquesta sinergia com xerrava vostè, superar un càncer i que vengui la menopausa, com afecta?
Pues imagínate, ya psicológicamente el diagnóstico de un cáncer pues es muy duro, y una vez que has pasado ese proceso de la cirugía, la quimio, la radio, tratamiento antihormonal, es tratamiento hormonal para disminuir los estrógenos, que todo eso da síntomas, ya no solo los sofocos, que es el síntoma como más llamativo, sino que a largo plazo, otro de los síntomas de la menopausia, que es el síndrome génito urinario por la atrofia de la mucosa vaginal, de la sequedad vaginal, dolor con las relaciones, que tu vida de pareja pues se ve afectada, pues claro, muchas mujeres lo llevan muy mal. Entonces, a eso estamos intentando poner solución.
Doctora, abans de fer una petita pausa publicitària i també conversar amb pacients que entraran per telèfon, amb testimonis, voldria que m'expliqués un poquet breument què vol dir això de ginecologia regenerativa, funcional i estètica, la qual vostè es va especialitzar a la Universitat de Barcelona. Com ho podia entendre la gent?
Vale, es una rama, una faceta, podemos llamar, de la ginecología en la que intentamos utilizar terapias un poco diferentes de lo que hasta ahora tenemos a nuestro alcance. Son terapias regenerativas que consisten en intentar estimular la propia producción de colágeno, estimular los propios tejidos de la mujer, que ella por sus propios mecanismos de regeneración, para paliar los síntomas, para mejorar la mucosa, mejorar la anatomía. Y son técnicas que se han utilizado en otros ámbitos, por ejemplo en la medicina estética o otro tipo de medicinas regenerativas, en las que usamos productos autólogos o heterólogos tipo ácido hialurónicos, plasma rico en plaquetas, células madre de la grasa, o aparatos como láser, como radiofrecuencia, también ondas de choque, carboxiterapia. Se puede usar muchos tipos de tratamientos para estimular la regeneración de los tejidos. A veces nos quedábamos un poco limitados con los tratamientos actuales, por ejemplo, en el líquen escleroso vulvar, donde a base de cremas tópicas no conseguíamos un tratamiento adecuado o definitivo. Entonces, con estas terapias podemos regenerar los tejidos y mejorar el aparato genital de la mujer.
Perfecte. Recordin els nostres oients de Vida Saludable que estem conversant amb la doctora Carmen Simón, ginecòloga experta en menopausa, un tema molt important que estem abordant avui al programa i que en un segon seguim conversant sobre això. Fins ara.
Vida Saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. El teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, com cada dissabte aquí a IB3 Ràdio, a l'hora de pública, Vida Saludable, avui amb un tema molt concret, la menopausa, amb la doctora Carmen Simón, experta. I ara volem conversar, tenir un testimoni aquí en directe, com és Asunción, alcalde. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Asunción, conversàvem ara amb la doctora sobre els símptomes, sobre els tractaments de la menopausa. Tenc entès que vostè és pacient seva i tenc entès que vostè està en plena menopausa amb un tractament. Com se troba?
Jo ara, des que he començat el tractament, molt bé, he millorat moltíssim. Uh-huh. Tots els efectes que tenia, de no poder dormir, insomni, mal d'esquena, tot això, pues, la veritat és que estic molt bé. No té res a veure quan vaig començar el tractament. Sense el tractament, quan vaig començar a millorar, i ara fa uns 6 mesos que estic en tractament.
Per lo que m'està dient vostè, la menopausa va ser un canvi radical en la seva qualitat de vida, que es va veure empitjorada, sí. No? Com va començar a donar compte? Va ser progressiu?
Sí, vaig començar a tenir insomni, en el principi pensava que era normal, i el descansar al vespre és pues, quasi pràcticament és impossible, que despertes, t'aixeques, de tot escollar, i és un continu. El vespre, sobretot, era... Durant el dia ho dus d'una altra manera, però durant el vespre és impossible. I el demà pues, estàs, pues, això, no rendeixes igual, tens molt de lagunes, despistes, o sigui, tot ho és així, és a lo millor no dormir, però realment això és efectes de la menopàusia o la perimenopàusia, quan comences.
Mm-hmm. Deia la doctora Carmen Simón que, desgraciadament, les dones, no totes, quan ve la menopausa, van a la consulta, demanen ajuda a un expert. Vostè, en primera persona, podria animar a moltes dones a que, evidentment, es posin en mans d'expertes perquè el tractament és millorar la seva qualitat de vida.
Sí, o sigui, jo ho estic fent. De fet, les amigues, que estem més o menys totes, i a més el tema típic ara és aquest, perquè totes estem més o menys o començant o dins de la menopàusia, pues, se comenta. El que passa és que hi ha molt de tabús encara. I s'ha de visualitzar una miqueta més. Llavors, mos ajuda que hi hagi gent que ho estigui visualitzant, perquè hi ha coses que les veuen molt normals, però això és com un poc tabú. La gent no xerra, li fa vergonya, no sé què t'he de dir. O sigui, jo me trobo en molt de casos amb amigues que, ah, jo això, clar, que no ho comenten tampoc, saps? Mm-hmm. Però és la millor, doncs, mos ajuda molt que hi hagi gent que, bueno, metges que estiguin pendents d'aquest problema i que ho facin, doncs, normalitzat.
Per tant...
Inclús que si demanàvem ajuda, doncs que no sigui raro. Depèn una mica també de cada un.
Per tant, doctora, hem d'aplaudir casos com el d'Assumpció, que xerra obertament d'una ràdio, d'una cosa que hem de normalitzar, al final, no? Que així s'ajudarà més a la gent.
Sí, sí. Es verdad que hay muchas mujeres que hablan de eso y se lo comentan a otro médico, otro profesional, y también los profesionales, algunas mujeres les dicen, bueno, pues aguántate porque es la menopausia y se te va a pasar. Entonces, ahí también tenemos que incidir que hay mujeres que cuando se deciden a comentarlo reciben esa respuesta, con lo cual ya no lo comentan más, porque si le han dicho que se tiene que aguantar y realmente lo que tienen que saber, que si ese profesional pues no está actualizado o no sabe cómo tratarla, pues puede consultar con otro que sepa manejar eso. Hay que estar actualizado. No es complicado. Creo que cualquier médico puede atender la menopausia, puede atenderla el médico de cabecera, como los ginecólogos que estamos en los centros de salud. En la consulta del hospital solo hace falta, o solo creo que podría ser necesario en estos casos de complicaciones o mujeres con patologías, pero cualquier profesional puede atender la menopausia. Hay que saber qué factores de riesgo tiene la mujer y si es candidata o no a la terapia, y eso lo puede hacer cualquier médico.
De també la doctora Simón Asunción, que també és important evitar el sedentarisme, controlar la dieta, no només les dones, els homes, a partir d'una certa edat, perquè la grasa s'acumula i perquè, en el final, tots volem envellir el més actius possible. No sé, en el seu cas, si també es cuida i fa activitat regular...
Sí. Sí, també. Jo vaig a un gimnàs, faig exercicis habitualment, procur menjar equilibradament i intentar també ajudar-me per aquesta part, que també és important, a part de la medicació o estar en tractament, clar.
Idò, Assumpción, alcalde, moltíssimes gràcies per entrar avui a Vida Saludable al nostre programa. Gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, molt bé. Gràcies, adéu.
No ha d'haver res més agradable per una experta que està dedicant la seva trajectòria a estudiar, enfocar i prevenir i ajudar els efectes de la menopausa com vostè, que veure com una pacient millora, no?
Sí, y la verdad es que es bastante reconfortante porque es que de todas las mujeres que yo trato, mujeres que no tienen patologías o factores de riesgo que trato habitualmente, es que todas mejoran. Todas mejoran, algunas tienen algún efecto secundario y tenemos que cambiar un poco la manera de administrarlo, o la dosis, o el tipo, pero es que de ver una persona que lo está pasando fatal a ver cómo después mejora y te lo agradece muchísimo y está feliz, te da las gracias, porque no habré venido antes, pues sí, es muy reconfortante, la verdad.
Doctora, hi ha diferents tipus de menopausa, és a dir, no totes les dones s'ha de tenir igual, i a més, hi ha una edat estàndard o pot oscil·lar segons la persona?
Bueno, la menopausia puede ocurrir entre los 45 y los 55 años. Esa es la edad habitual. La media es unos 50-51 años. Y hay mujeres que no tienen síntomas, o por lo menos creen que no tienen síntomas. No les afecta gravemente su calidad de vida, pero hay otras que tienen muchos síntomas. Lo que pasa es que los síntomas, el más característico, el que conocemos todos, que es los sofocos, no es el único. Hay unos síntomas que son más inmediatos, que esos pueden mejorar con el tiempo, pero hay otros que son progresivos y van dando la cara, o los síntomas aparecen más tarde, porque hay síntomas como la sequedad vaginal, que puede progresar a una atrofia, dolor con las relaciones, la osteoporosis, la sarcopenia, el déficit también neurológico, luego aumenta el riesgo cardiovascular. Todo eso, cuando dé la cara, va a dar la cara más adelante. Entonces, es verdad que hay mujeres que no tienen síntomas y lo llevan bien y además hacen una vida saludable, y otras que desde el primer momento tienen mucha sintomatología.
Mm-hmm. Hem parlat amb una pacient seva que, de fet, s'ha sotmès a un tractament per dur millor la menopausa, un tractament substitutiu hormonal, però molta gent, per exemple, recomana un altre tipus de tractament, que és anar al psicòleg en cas de necessitat.
Sí, claro. A ver, es que la mujer se tiene que adaptar a esos cambios de una manera que le está diciendo la sociedad que eso es una normal, que no exagere y que, bueno, que ya se le pasará. Hombre, eso crea frustración. Además, el insomnio. Hay muchas mujeres que están con una pastilla para la depresión, otra para dormir, cosas también tratamientos naturales, que los suplementos también pueden venir bien, pero no descontroladamente. Hay que saber si necesita alguno o no. Entonces están tomando un montón de cosas y además no le están haciendo caso a esa mujer, ni su entorno laboral ni familiar. Entonces es normal que tenga depresión, que vaya a un psicólogo, a un psiquiatra. A veces con un tratamiento hormonal pues se quitaría todas esas claro. medicaciones, pero también no todo es por la menopausia. A lo mejor tiene un problema psiquiátrico, psicológico, entonces también hay que saber distinguir si puede ser por la menopausia o es otra cosa. Ahora todo no va a ser por la menopausia, uh-huh. no vamos a pasar ahora al otro extremo. Entonces hay que saber valorar eso y valorar qué es lo que se puede tratar, lo que puede mejorar con el tratamiento y si es por la menopausia.
Uh-huh. ¿Y com afecta a nivell emocional? N'hem xerrat un poquet. Xerràvem altres d'anar al psicòleg. Anem a veure. Sí, no. És a dir, la dona, en el final, quan arriba en aquest moment, se sent més insegura, li afecta perquè els anys passen, i com deia vostè, una frase molt lapidant, és a dir, la societat, per la societat una dona envaïda és un tabú, ja no serveix, i en canvi l'home no tant. Molt diferenciat, m'ha sorprès molt, Carlos, el que ha dit ella, que en el final la indústria farmacèutica sempre ha afavorit, per exemple, la disfunció erèctil o la baixada d'andrògens, sempre ha protegit l'home, y la dona no.
Más recursos.
Sí, 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 efectivamente. Sí, la verdad es que la mujer va viendo pues cómo cambia su cuerpo y también ha visto ahora cómo se habla también más de la menopausia porque muchas celebrities, muchas actrices internacionales uh-huh. han salido hablando de la menopausia y de los tratamientos que ellas usan para la menopausia y que por eso están estupendas. Entonces, una cosa es el tratamiento que se usa para mejorar los síntomas y mejorar tu calidad de vida, pero no es un tratamiento antienvejecimiento. Entonces, ahí hay un poco de... se ha vendido mal y ahora hay mujeres que quieren eso porque, claro, emocionalmente están mal, se ven que han envejecido, que ya no las miran, eran mujeres atractivas y dejan de tener éxito. Entonces ven a estas celebrities hablando de esos tratamientos y quieren tratamiento hormonal para estar más guapas y como para estar más jóvenes. Y no, el tratamiento hormonal no es para eso. Es imposible que con una pastilla vayas a estar más joven. Esas celebrities se hacen otro tipo de tratamientos y, claro, no hay que vender también falsas expectativas. Es para estar bien y ni siquiera todavía está aprobado el tratamiento para prevenir el riesgo cardiovascular o para prevenir la... todavía no está aprobado para eso. Para eso está pues los hábitos de vida saludable. Uh-huh. Entonces tampoco hay que vender falsamente las terapias como... terapia hormonal como terapia anti-aging, ¿por qué no?
Clar. Acabant ja l'entrevista, ens queden pocs minuts, trob important recalcar com canvia la menopausa a la intimitat de la dona, a la seva vida sexual.
Bueno, hay mujeres que una vez que se han liberado del problema de poder quedarse embarazadas, pues lo toman con un alivio que les puede mejorar, pero la verdad que la disminución de estrógenos y también a lo mejor la monotonía o el verse ya un poquito menos valorada, todo eso puede influir en su estado de ánimo y claro, todo eso influye en tu vida íntima. Una de las cosas que se quejan mucho en esta etapa es la disminución del deseo sexual, que eso es multifactorial, no solo es hormonal. Entonces tu vida en pareja pues tiene que tener unas bases sólidas, ver cómo está tu relación, sentirte apoyada, sentirte entendida, comprendida. Todo eso pues a esta edad, pues bueno, sobre todo relaciones muy largas, pues llega un momento que todo unido, los cambios emocionales, pues es verdad que afecta mucho a tu vida íntima. Pero hay otras mujeres, porque es una etapa ahora en la que hay muchos divorcios, la sociedad ha cambiado muchísimo, entonces hay mujeres que tienen una oportunidad ahí de mejorar, de sentirse bien, de adaptar, hacer ejercicios si no hacían, de dedicarse más a ellas, de saber que se tienen que preocupar por ellas, buscar tiempo para ellas y que, bueno, pueden tener ahí pues una no segunda juventud, porque eso es imposible, pero un cambio de vida que si se toman las medidas necesarias puede incluso mejorar. O sea, no tiene por qué acabarse tu vida en la menopausia.
El que s'hi acaba, doctora, és el nostre programa Vida Saludable. Ens hem quedat fora de temps. Carmen Simón, gràcies per avui haver abordat a la Ràdio Pública de les Illes Balears la importància de tractar bé la menopausa per millorar la qualitat de vida de la dona. Gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Laura, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, Carlos.
Ens acomiadam, evidentment, en Whitfield, Saturday Night, perquè avui, sempre tenim el concert del dia, es celebrarà la tu vida al Plaça Torres de Palma i cantarà Saturday Night. Whitfield, gràcies. Són les dues.